5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment, com sempre dic, l'equip que fa possible que el Francesc Morgades faci el que fa aquí, al micròfon de Ràdio Vilafranca, i des de... ara ho parlàvem amb el Toni Oliver des de fa 9 anys. Un programa que doncs, té un equip que encapçala el Toni Olivella, que porta la batuta i ens farà tots rectes com un pal de figuera, acompanyat pel Marc Pujol, que quan cal doncs, li dona un cop de mà. I després, quan jo acabo d'explicar, també us ho dic cada dia, la Goretti Martínez agafa aquests talls de veu, que en diem aquí, i ho posa i ho penja a la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè vosaltres pugueu mirar-ho tantes vegades com vulgueu, sentir-ho tantes vegades com vulgueu, més ben dit, i doncs gaudir, si és que és el cas, d'aquestes col·laboracions. Però queda una tercera pota, el presentador, per dir-ho així, el burro al davant, el presentador, l'equip que fa possible que el presentador faci les coses, i la música. La música que sense la qual segurament això de la ràdio seria bastant més rotllo de lo que a vegades és. I sempre, per tant, ens agrada començar amb una cançó. I com que estem en plena tardor, sembla que el fred ja vol començar a treure el nas i totes aquestes coses, hem buscat una cançó que parlés d'aquest temps, no? I hem recordat que hi havia una famosa sardana i que hi havia una famosa cantant. La sardana es deia Les Fulles Seques, la cantant es deia Salomé, i aquí us volem començar el programa d'avui amb Les Fulles Seques de la Salomé.
Les fulles seques fan sardanes, d'ací d'allà saltironant. I dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla llum sonant. I quin seguit de fulles roges que enjugassades porta el vent. Les que més corren semblen boges, altres se'n venen dolçament. Que va cercant pel cel on volen les companyones que ha aparegut. Les fulles seques fan sardanes, més quan l'albada surt després. Se les endú la tramuntana, espais en l'aire per mai més. I a l'arbre sec ja torna a viure, fulles i flors arreu ballant, i en cada brot quins cants de riure, fent niu les aus i els becs juntant. Després la fruita que encisera, pengim penjam el sol que és foc, el préssec ros i la cirera, la pruna Clàudia i l'albercoc. Oi, da, quin boig, fem la rodona sardanejant de dia i nit. Les mans unim homes i dos, les fulles seques fan sardanes, més quan l'albada surt després. Se les endú la tramuntana, espais en l'aire per mai més. I a l'arbre sec ja torna a viure, fulles i flors arreu ballant, i en cada brot quins cants de riure, fent niu a les aus i els becs juntant. Després la fruita que encisera, pengim penjam el sol que és foc, el préssec ros i la cirera, la pruna Clàudia i l'albercoc. Oi, da, quin boig, fem la rodona sardanejant de dia i nit. Les mans unim homes i dones, els ulls clavats a l'infinit.
27 d'octubre de l'any 1990, el dia que a la ciutat de Barcelona mora ni més ni menys que Francesc Xavier Cugat Mingall de Bru i d'Olofeu, més conegut com Xavier Cugat i pels seus amics Cugui. Ell havia nascut a Girona, a la plaça de l'Oli, però la família va emigrar, quan ell ja tenia 4 anys, van emigrar, en principi anaven a viure a Mèxic, però van passar per l'Havana, el pare va trobar feina i van decidir quedar-se allà. El noi, quan va complir els 7 anys, va començar a anar al Conservatori Fayreda per estudiar, sobretot, violí clàssic. Va demostrar les seves dots musicals i el van fitxar pel cinema Pairet, que era també de la companyia aquesta, per donar música, per posar música a les pel·lícules mudes que en aquell temps es projectaven. Això 3 anys abans de que el seu professor, que a més era el director de l'Orquestra Simfònica del Teatre Nacional, el contractés com a primer violí, fent alguns acompanyaments notables a professionals que cantaven a Cuba, per exemple Caruso, i això li va obrir, a més, els escenaris de Nova York, on es va traslladar a l'any 1915, i allà la mezzosoprano catalana Maria Gay el va posar en contacte amb músics il·lustres exiliats o fora d'Espanya, en Pau Casals, Enric Granados, etc., mentre ell prenia classes del director artístic del Carnegie Hall, on va actuar i també feia alguns concerts fora, per Europa sobretot, i algun d'ells a Catalunya, tot s'ha de dir. Mentrestant, el 1918 es va casar amb la vocalista Rita Muntaner, va descobrir la riquesa de la música cubana i, com que ella s'estava formant i ell volia ajudar-la amb la seva preparació i tal, va prendre la determinació de penjar, de plantar el violí clàssic per instal·lar-se en la música lleugera. A Nova York es va fer amic de Rodolfo Valentino, que per cert li va demanar que toqués el violí a l'estrena de la seva pel·lícula muda, aquella de Els 4 genets de l'Apocalipsi, que va fer l'any 1921, mentre el Xavier Cugat començava a fer aquells dibuixos, aquelles tires de dibuixos pel diari Los Angeles Times. Però ell volia fer-se un futur i es va centrar en les actuacions que li van oferir a l'Hotel Ambassador de Nova York, en concret a la sala Coconut Grove, on feien balls i ell va crear la seva primera orquestra, que portava per nom Xavier Cugat i sus gigolós, ja em direu. Bueno, es va dedicar a la música més lleugera, va introduir en el panorama nord-americà els tangos, les rumbes, les congues, i va triomfar amb cançons com aquella L'Estrellita. I fins i tot hi ha un honor que no s'acostuma a posar en evidència, i és que va rodar el primer curtmetratge musical sonor del cinema mundial. Mundial. Als anys 30 va encetar una llarga llista de col·laboracions amb pel·lícules a Hollywood, més de 50 pel·lícules porten amb ell com director de música rítmica, les famoses City Light, les llums de la ciutat de Chaplin, doncs ell les va orquestar, fins que va fitxar per l'hotel Waldorf Astoria, per la sala de balls de l'hotel Waldorf Astoria, on va tenir l'orquestra instal·lada durant 15 anys i envoltat ell d'estrelles de cinema de renom, com la Rita Hayworth, el Frank Sinatra i alguns altres, traient alguns èxits com el Copacabana o el Manichero, que moltes vegades eren retransmeses per ràdio, i amb èxits com la famosa cançó Perfídia, de Miguelito Valdés, que va gravar per la Columbia Records. Entre el 1944 i el 1949, Cugat va fer una col·laboració estreta amb el director musical de Louis Mayer, de la Metro-Goldwyn-Mayer, amb les pel·lícules aquelles de noies que es banyaven i feien, hi havia un ballet a dintre la pel·lícula i totes aquestes coses. Allà va descobrir els ritmes brasilers, va descobrir també la Carmen Miranda, la Lina Romay, i tot això ho va rematar amb el seu quart casament, perquè val a dir que ella es anava casant i divorciant, amb la Abelaine, amb una diferència d'anys. La noia, l'Abelaine, era 30 anys més jove que el Cugui, que el Xavier Cugat. Déu-n'hi-do, no? Aquesta noia, doncs, serà la vocalista de l'orquestra durant una dècada, fins que el 1964, i seguint la tradició, diguem-ne, amorosa del senyor Xavier Cugat, doncs, es van divorciar. Això va suposar, tot i que el Cugat es va afanyar a tornar-se a casar amb la Charo Baeza no era una música o una cantant gaire així reconeguda, i, per tant, tot plegat va suposar l'inici del declivi del Xavier Cugat, tot i aquest casament que diem que va fer. Com que Amèrica ja va veure que la cosa anava avall, als anys 70 va decidir mudar-se a Barcelona, aquí faria les seves últimes pel·lícules o intervencions en pel·lícules, i va començar a treballar amb la Nina, la cantant Nina, que bueno, anava completant les feines que feia ell, que llavors es va començar a dedicar en cos i ànima pràcticament a dibuixar, a fer exposicions des de la seva suite a l'Hotel Ritz de Barcelona, inaugurant les exposicions l'any 1972. El 1990, la Generalitat de Catalunya li va otorgar la Creu de Sant Jordi i aquell mateix any, el dia 27 d'octubre de 1990, com diem, va morir a Barcelona a causa d'una fallida cardíaca, després estarà enterrat a Girona, el músic lleuger, per dir-ho així, català Francesc Xavier Cugat Mingall de Bru i d'Olofeu. Xavier Cugat, vaja. I com que hem parlat de la cançó aquella de Perfídia, doncs ens sembla que la millor forma de completar aquesta biografia una mica així atabalada del Xavier Cugat és posant aquesta cançó. Perfídia, l'orquestra de Xavier Cugat. El 28 d'octubre de l'any 1866, el dia que neix a la localitat de Villanueva de Arosa, a la província de Pontevedra, Ramon José Simón Valle Peña, que segurament per aquest nom no us diu res, però si us dic Ramon María del Valle Inclán, ja començareu a pensar amb el teatre del Tirano Banderas i la novel·la del Tirano Banderas i el teatre de les comèdies bàrbares que va fer aquest senyor. Ell era fill d'una família noble, gallega, però de fortuna menguant, és a dir, una família d'aquelles que s'estava arruïnant. De fet, el va educar un clergue amic de la família i quan tenia 9 anys va ingressar a l'Institut de Pontevedra fins al 1885, quan el pare el va agafar per l'orella i el va portar a fer estudis de dret a la Universitat de Santiago de Compostela, una cosa que amb ell no li feia cap gràcia i, per tant, dedicava les hores lliures a donar classes particulars de llatí per guanyar 4 pessetes que li permetien freqüentar els cafès, anar a l'Ateneu Compostelà, i també li van permetre publicar els seus primers treballs literaris a la revista de Pontevedra Café con Gotes i també amb una revista barcelonera, l'Il·lustració Ibèrica. Mentre políticament es posicionava a favor del regionalisme galec tradicionalista. La mort del seu pare, el 14 d'octubre de 1890, li va suposar una alliberació, un alliberament, perquè li va permetre interrompre els seus estudis de dret i marxar a viure un any a Mèxic, on va començar a exercir de periodista i va començar signant per primera vegada els seus articles com Ramon del Valle Inclán. Tornat a Espanya, vist que la cosa no havia anat gaire bé, va decidir instal·lar-se a Pontevedra i començar la seva vessant literària, publicant uns quants cuentos i editant el seu primer llibre, Femenines, però no molt èxit. Va veure que la cosa on es remenaven les cireres era Madrid, se'n va anar cap a Madrid, allà es va fer amic d'Azorín, de Pío Baroja, de Benavente, sobretot a les tertúlies de cafè, mentre va decidir centrar-se en la literatura. És a dir, es va negar a escriure els diaris per poder ser independent i que no vingués el director i li digués això no ho diguis, això posa i això tal. Això el va obligar, doncs, a una certa bohèmia, anar una mica d'aquí cap allà, i també a les penúries econòmiques, clar. El seu segon llibre, Epitalamio, del 1897, se'l va finançar com va poder i va començar a tenir interès pel teatre. Però en aquell moment, a més, era un noi amb una certa violència personal, que de seguida s'esbarallava, i amb una baralla amb l'escriptor Manuel Bueno, va acabar amb el braç esquerre amputat, és a dir, es va trencar el braç, es van esbarallar i li van haver de tallar el braç. Com que necessitava diners per fer-se un braç ortopèdic que un cop va tenir, després no se'l va posar quasi mai, tots els seus amics van dir, escolta, deixa'ns una obra teatral teva, la primera que estrenaràs, Cenizas es deia, i farem, la representarem i amb els diners et pots comprar el braç ortopèdic. La representació teatral va ser bastant fracàs, tot s'ha de dir. El 1907, en Valle Inclán es casarà amb l'actriu Josefina Blanco i un parell d'anys més tard es va passar al carlisme tradicional, oposat a la societat industrial, al parlamentarisme, al centralisme, tots els ismes. I com que el 1910 la seva dona li van fer una oferta per anar a fer una gira com a actriu a Llatinoamèrica, doncs va dir, escolta, i si vinc amb tu? I ella va dir, espera't que parlarem amb els jefes, escolta el meu marit que escriu obres de teatre, podria venir com a director artístic? Ah, sí, que vingui, no sé quantos. I aleshores va ser quan el van contractar per estrenar, la companyia Maria Guerrero el va contractar per estrenar dues obres. Ramon, Voces de Gesta, va estrenar a Barcelona l'any 1911, i la marquesa Rosalinda, que va estrenar l'any següent, és a dir, en 1912, a Madrid. Com que va haver-hi tots els canvis de l'any 16 i totes aquestes coses, ell era una figura bastant coneguda, ja començava a ser conegut. El 1916, com dic, que el Ministeri d'Instrucció Pública el va nomenar catedràtic d'Estètica a l'Acadèmia San Fernando de Madrid. Un càrrec que ell tampoc és que hi tingués massa interès. La prova és que ho va abandonar per anar-se'n a París quan un amic seu el havia convidat, que deia, escolta, aquí hi ha la Primera Guerra Mundial, això és xulo i passa, i se'n va anar cap allà. Quan va tornar a Espanya, la dècada dels anys 20 va suposar la seva consagració com a escriptor i també el seu canvi de política, acostant-se cap a l'anarquisme i apoyant la Segona República, que l'any 1932 el va nomenar conservador general del patrimoni artístic. És clar, el teatre donava, però no per tant. D'un càrrec del que va dimitir per passar a dirigir l'Ateneu de Madrid i el 1933 ser nomenat director de l'Acadèmia Espanyola de Belles Arts. Fins aquell moment, Ell havia tingut una línia poètica bastant estilitzada, propera al simbolisme, decadent i els modernistes, que representa la seva obra Sonata, un conjunt de poemes i tot això. Però a partir d'aquell moment, quan això hi ha tot aquest canvi a Madrid, llavors, doncs, ell què fa? Es decanta cap al que serà característic de la seva obra. Allò que els crítics en diuen esperpento, no? Durant la segona meitat de la seva vida. Va fent obres de teatre, destacaran, ja en havia fet Àguila de Blasón, Romance de Lobos, Cara de Plata, etc. Però llavors comença a fer les seves obres més importants. Luces de Bohèmia, a l'any 1920, Los Cuernos de Don Friolera, el 1921, Les Gales del Difunto, el 1926, i La Hija del Capitán, el 1927. Amb això fa un gènere escènic que ell bateja com a comèdies bàrbares. Però llavors el govern el nomena per ser director de l'Acadèmia Espanyola de Belles Arts de Roma, anirà allà, viurà un any, però està fotut, ha de tornar a Espanya i morirà el 5 de gener de 1936, després d'haver criticat obertament el govern de dretes que s'estava, segons ell, instal·lant a Madrid. I com que si alguna cosa va tenir, doncs, el Valle Inclán, a part de les seves primeres obres i tot això, va ser el seu teatre, vam recordar aquella cançó del Puro Teatro, i hem buscat una versió d'aquell Puro Teatro, una de les millors versions que se n'ha fet, que és la versió de La Lupe. Per tant, en homenatge a Valle Inclán, aquí us deixem La Lupe i el seu Puro Teatro.
Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea. Lo tuyo es puro teatro.
De l'any 1957, el dia que mora a la ciutat californiana de Los Angeles, Louis Bart Meyer, ànima i tot el que vulgueu de la famosa indústria de l'imperi, de l'infamós imperi cinematogràfic Metro Golden Mayer. Ell era havia nascut, en Mayer havia nascut a Ucrània, a Ucraïna, una família jueva pobra, que, sent ell molt petit encara, van emigrar cap a Canadà, a Nou Brunswick, a la ciutat de St. John, on el pare va obrir un negoci de ferralla, d'explotació i reciclatge de ferralla, on ràpidament hi va col·locar el fill perquè l'ajudés i per anar fent quatre duros, no? I va, el fill va resultar un bon comerciant, va extendre l'activitat fins a la ciutat de Los Angeles, on es va implicar, ell personalment es va implicar en la construcció d'un teatre, el Gem Theatre, que va ser, o que seria amb el temps, el primer de la llarga cadena que ell faria construir amb la seva ambició i la seva empenta, però havent d'abandonar l'escola. O sigui, tenia una falla en la seva formació. Bé, en qualsevol cas, en el seu temps lliure, quan feia això, freqüentava el Teatre York i estava molt al tanto dels espectacles de vodevil i les obres de teatre que s'hi feien, i, per tant, el teatre es va convertir en la seva afecció favorita. Amb 20 anys, es va traslladar a Boston, on va portar el negoci de la xatarra. Allà es va casar i va fer treballs ocasionals per guanyar diners que li permetessin comprar aquell primer teatre que havia reformat, aquell Gem Theatre, i que el va convertir, perquè ja havia començat la febre del cinema, el va convertir en un cinema amb 600 butaques. El dia 28 de novembre de 1907 va projectar la millor pel·lícula que en aquell moment podia presentar, una pel·lícula moderada de tema religiós que es deia Del Pessebre a la Cruz, i que així no va espantar a la gent que en aquells moments creien que això del cinema era un invent del diable. En pocs anys, el Mayer aconseguirà tenir els 5 cines de tota la ciutat aquella, i a més amb Nathan Gordon crearà una societat, la primera societat que crea, la Gordon Mayer, que controlarà les cadenes de cine de Nova Anglaterra. Bé, el 1917, veient que el negoci funciona, va decidir no tan sols tenir una cadena de cinemes on projectar pel·lícules, sinó fundar la seva pròpia companyia de cinema, la Louis Mayer Pictures, que es va especialitzar o va incorporar a les seves activitats la producció i distribució de pel·lícules. És a dir, que s'ho feia tot, des de tenir la idea fins a cobrar les taquilles. Va crear el 1924, la cosa va funcionar bé, i el 1924 va decidir parlar amb uns determinats socis i crear una fusió empresarial. Una fusió empresarial on es van integrar la Goldwyn Pictures Corporation, la Metro Pictures i també la Louis B. Mayer Pictures, i que en conjunt es va ser batejada com la Metro Golden Mayer. A més, ell va provocar o va introduir una sèrie de canvis. El primer canvi és que va crear i ell va assumir el paper de director de producció, és a dir, el que dirigia les pel·lícules, tot, des del director fins a l'últim botones eren d'això. I a més es va constituir en president de la Metro Golden Mayer, dissenyant i creant el que amb el temps s'anomenaria l'Star System, és a dir, un mètode que creava estrelles, pagant-los i poca cosa, fent-les treballar molt, controlant molt la imatge i llavors portant la fama a la Metro Golden Mayer. Entre aquestes figures, no es penseu, hi ha un elenco important: Greta Garbo, Clark Gable, Spencer Tracy, Katharine Hepburn, Lon Chaney, John Crawford, Jen Harlow, Judy Garland també, que per cert després tornarà a sortir, Eddie Lamar, i etc., que van portar molts èxits, i per tant, doncs ell es va anar convertint en un empresari modèlic que també va començar a impulsar el cine sonor, i quan va arribar en el seu moment el Technicolor, doncs també. Ell controlava pràcticament tota la indústria cinematogràfica. Penseu que durant 9 anys va ser la persona millor pagada dels Estats Units, la millor pagada dels Estats Units. Però als anys 50, com que els actors també van començar a veure's les orelles i d'això, i van dir, escolta, i per què nosaltres hem d'estar aquí treballant per quatre duros? Va començar a aparèixer actors rebels contra el sistema aquest de l'Star System, que els actors signaven per una productora i només podien treballar amb aquella. La Marilyn Monroe, la Katharine Hepburn, el Clark Gable, l'Elizabeth Taylor es van sublevar, van apujar el preu de les seves col·laboracions i es van fer independents dels estudis. A més, es va donar la casualitat que durant 3 anys, del 1948 a 1951, la Metro-Goldwyn-Mayer no va aconseguir cap Òscar i això va fer que, a més, comencés a sonar a cosa del passat, que quedés una mica endarrerida ja de tot això. A més, el Mayer va començar a patir d'acusacions d'abusos sexuals, especialment sobre la Judy Garland, per això he dit que en parlaríem després, que encara era pràcticament una nena. Ell havia estat, el Mayer havia estat enamorat de la Jean Howard, però la va perseguir, però sense èxit, i llavors es va dedicar a sabotejar-li la carrera. Tot això va anar fent que el Mayer perdés categoria i al final renunciés a ser el cap de produccions de la Metro-Goldwyn-Mayer i el govern comencés a posar-li el nas a les seves finances mirant d'eliminar el seu monopoli i, per tant, liquidant aquella època durada de Hollywood. Ell es va anar retirant progressivament de la indústria cinematogràfica, va mantenir les accions fins que no va poder més i va morir el 29 d'octubre de 1957, com dèiem al començament. Louis B. Mayer, l'ànima i el pare i el director, que fins i tot havia sigut president del Partit Republicà de Califòrnia, director de la mítica empresa Metro-Goldwyn-Mayer. I com que la vida de Louis Mayer va ser una vida dedicada al cinema, hem buscat una cançó que parlés de cinema, i n'hi ha una que va ser molt, molt escoltada durant la transició espanyola, que cantava Luis Eduardo Aute i que portava per títol Cine, Cine. Aquí la teniu.
Recuerdo bien aquellos 400 golpes de trifón y el travelín con el pequeño desertor Antoine Duanel, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón, y el happy end que la censura travestida en voz en off sobrepusiera al pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, 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 más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor, Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le Magmaon. Eso pasó, sonó las viejas con resacas de la nube. Cine, 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 más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Cine, 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 más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son.
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
30 d'octubre de l'any 1735. El dia que neix a la colònia de la badia de Massachusetts dels colons que havien emigrat als Estats Units, John Adams. I em direu, qui és John Adams? Doncs bé, us haig de dir que va ser el segon president dels Estats Units després de l'omnipresent i que tothom adora, George Washington, i també va ser un dels pares fundadors de la República dels Estats Units, que es va independitzar de l'imperi colonial britànic. Ell era fill de John Adams i de Susanna Boylston. Portaven 5 generacions, havien baixat a Massachusetts i portaven 5 generacions a Massachusetts. L'avi era granger, però havia passat per Harvard i era diàcon, convertint-se, per tant, en una autoritat. El John era el primogènit de la família i el seu pare li va ensenyar a llegir ja abans d'enviar-lo a l'escola local, d'on va passar a les escoles llatines de Joseph Cleverly i Joseph Marsh, abans d'entrar com a estudiant l'any 1751 a la Universitat de Harvard, on es va graduar amb 4 anys i va entrar com a professor i es va posar a estudiar lleis amb el jutge James Putman, que era en aquell moment el fiscal general de Massachusetts. Ja es veia, doncs, que el noi anava cap a la política. A més, el 25 d'octubre de 1764, John Adams es va casar amb Abigail Smith, filla del gran ministre de Brookline, 9 anys més jove que ell. Van tenir 6 fills, 4 d'ells van arribar a ser adults, i un d'ells va ser el 6è president dels Estats Units. El pare va ser el segon i ell va ser el 6è. Amb tot això, ell va començar, doncs, a tenir una presència important en les mogudes politico-judicials, de manera que va tenir un èxit espaterrant el 1770, quan es va produir la massacre de Boston. Un pelotó britànic dirigit per un capità, el capità Preston, doncs, amb 8 soldats, va començar a enfrontar-se amb una protesta de colons que volien cobrar un deute que tenien amb el govern. Com que es van posar una mica tontos, doncs els soldats van començar a disparar, van matar alguns d'això i van ser detinguts. Ell va agafar la defensa, perquè va dir que ells ho havien fet per defensar la legalitat constitucional, va agafar la defensa i va aconseguir l'absolució pel capità Preston i els 8 soldats. 6 directament per la sentència i 2 per un artilugi legal. Bé, en qualsevol cas, sigui com sigui, el que va passar és que aquest incident va convèncer el John Adams de que aquell règim que tenien, que depenien de Gran Bretanya, s'havia d'acabar, és a dir, s'havia d'aconseguir la independència. De 1770 a 1774, John Adams serà legislador de l'estat de Massachusetts, no era estat encara, però de la regió de Massachusetts, i membre del Congrés Continental, que reunia, per dir-ho d'alguna manera, els parlaments de totes aquelles diferents colònies. Allà, doncs, va fer que es nomenés, o va nomenar, entre tots van nomenar, a George Washington com a comandant en cap de l'exèrcit, i van crear també el comitè redactor de la Declaració d'Independència, que va començar els seus debats. El 1778 va començar, doncs, la guerra per la independència, i l'Adams, junt amb en Benjamin Franklin i amb Arthur Lee, van ser enviats a França com un equip diplomàtic per negociar amb el govern francès. Recordeu que França tenia territoris al costat, per negociar amb el govern francès que no es fiqués a la guerra d'independència entre Gran Bretanya i les colònies americanes. Tornats als Estats Units, van entrar a la Convenció de la Constitució de Massachusetts i va fer algunes altres missions a Europa, a Països Baixos, negociant acords comercials, tornant a França, en Franklin, i al final aconseguint el 1783 que s'assignés el Tractat de París, que va, diguem-ne, tancar oficialment la Revolució Americana amb els francesos acceptant-ho. Del 1785 al 1788 es va dedicar a ser ambaixador a Gran Bretanya com a ministre dels Estats Units i després el Washington, el president George Washington, el va nomenar vicepresident de l'any 1789 a 1797. Naturalment, al nomenar-lo vicepresident, ell era in pectore, allò que en deien abans in pectore, el següent candidat a la presidència. Però quan va arribar el moment, perquè el Washington va a plegar, doncs ell esperava que això hi sortiria així, però va sortir el Thomas Jefferson, que va dir que ell també aspirava a ser president dels Estats Units. Va haver-hi una campanya electoral bastant dura, que els va enemistar aparentment de per vida, encara que finalment, quan ja eren vellets, tornarien a fer les paus, i doncs va enfrontar els dos, el Thomas aquest, el Jefferson, i el John Adams. El John Adams volia un govern nacional allò potent, no? I per això doncs tenia interès en que França no fiqués el nas allà dintre, mentre que Jefferson volia una cosa que ara en diríem més territorial, és a dir, que els diferents territoris tinguessin més una cosa més confederal. Per entendre'ns, a l'hora de les votacions, el John Adams, però, va guanyar per 71 vots i el Jefferson només en va treure 68. Per tant, el John Adams va ser proclamat president dels Estats Units. Va aconseguir, durant tot el seu mandat, mantenir la pau en França, negociant, resolent diferències, permetent, per exemple, que els Estats Units, el mar, doncs estigués protegit, que França no pogués atacar els seus vaixells, a canvi de convenis comercials amb França, a canvi de limitar la immigració. Però quan va arribar el moment de tornar a fer les eleccions, el John Adams va perdre la presidència, no va treure la votació, i per tant va haver de retornar cap a la seva vila de Quincy, va refer l'amistat amb Thomas Jefferson, allò que dèiem abans, i va esperar que el seu fill creixés per tornar a ser president, tornar a ser president dels Estats Units. Va morir el dia 4 de juliol de 1826, curiosament, poques hores després del seu amic, Thomas Jefferson. Aquesta és la biografia apressada una mica del segon president dels Estats Units, perquè tothom dona prestigi al primer, el Washington, sí, no sé què, però dius, i el segon? I el tercer? Bé, doncs aquí hem intentat resoldre una mica o posar una mica uns draps calentons amb aquesta ofensa que normalment tenen els segons de bord. En aquest cas, el John Adams, president dels Estats Units. I com que el John Adams va ser president, hem buscat una cançó que parli de presidents. I n'hi ha una que no parla de presidents polítics, parla de presidents d'empresa, però que, bé, mira, és una cançó animada, és una cançó de l'impagable Gilbert Bécaud, i per tant ens sembla que tenim llicència per posar-la. Aquí teniu, doncs, el Gilbert Bécaud i la seva cançó Monsieur le Président, Directeur Général. Senyor President, Director General.
Monsieur le Président, Directeur Général, je ne suis qu'un lapin de garenne banale. Je suis entre vos mains. Vous pouvez d'une balle dans ma tête. Monsieur le Président, Directeur Général, il fait beau ce matin, c'est le temps idéal pour broutiller le thym. Ne me faites pas mal à la tête. Avouez que ce serait dommage pour un lapin de mon lignage de mourir à la fleur de l'âge. Avouez que c'est bien déchirant quand on a perdu ses parents et qu'on a des petits-enfants plein, plein, plein. Monsieur le Président, Directeur Général, dites vite à vos chiens de rentrer au bercail. Mon terrier est trop loin, je n'ai plus le moral sous vos balles. Allez donc retrouver
vos copains. Un lapin de plus ou de moins ne compte pas dans vos festins. Vous moquez pas de mes oraisons. Voici la fin de la saison. Et j'ai déjà pris plein de plans, plein, plein, plein. Monsieur le Président, directeur général, je ne suis qu'un lapin de garenne banale. Accordez-moi la paix, Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
31 d'octubre de l'any 2020, el dia que a la localitat de Lifford-Kai, mora, a les Bahamas, mora l'actor Sean Connery. Sí, sí, Sean Connery. Fill d'un camioner catòlic, Joseph Connery, i d'una senyora de fer feines protestant, Eufemia McBain, que va començar a guanyar-se la vida ben jovenet, repartint llet als dematins i després de classe fent de carnisser, després d'anar a la classe, com deia. No? Això va fer que abandonés els estudis als 17 anys i que s'enrolés a la Marina Britànica, on va estar-hi 3 anys, però com que no devia agradar-li gaire, doncs, va tenir una úlcera d'estómac, doncs va haver de plegar de la seva, del seu futur mariner, i es va dedicar a diferents feines, no? Paleta, repartidor, fins i tot una curiosa feina d'envernissador de taüts, és a dir, pintava caixes de morts. Però la que més li anava va ser la de model a l'Escola de Belles Arts, o sigui, anava allà, es posava allà i els alumnes el anaven dibuixant, diguem. Per poder mantenir aquesta feina, es va posar a practicar culturisme, de fet va ser el tercer. Va tenir la medalla de bronze en el concurs de Miss Univers de l'any 1950 i allà es va enterar de que estaven buscant gent per representar una obra, South Pacific, Pacífic del Sud, una obra de teatre de l'any, a partir de l'any 1951. Ell va dir, doncs mira, m'hi presento, va treure la plaça i la va alternar amb televisió, amb teatre, i finalment, a l'any 1955, després de tombar molt per munt i per avall, al cinema, on va començar actuant amb una pel·lícula que es deia Action of the Tiger, de Terence Young, i destacant en un telefilm Anna Karenina, de la BBC, amb Claire Boom. El primer paper de la televisió als Estats Units, perquè ja es va començar a conèixer als Estats Units, va ser en un episodi del Jack Benny, i una intervenció molt curta, però present, es veu, El dia més llarg, aquella pel·lícula sobre el desembarc de Normandia. El 1961 es va produir el fet que canviaria la seva vida. Una productora, la London Express, va convocar un concurs per posar cara al paper de James Bond de les novel·les de Ian Fleming, del qual es volia fer una sèrie de 7 pel·lícules o de 7 episodis. Es van presentar 600 candidats, entre ells David Niven, Gary Grant, James Mason. Doncs bé, els 600 candidats van ser derrotats per un Sean Connery, per un Thomas Sean Connery, que serà James Bond durant els 7 episodis aquests que estaven previstos, encara que al final va fer una espantada. El 1963 va protagonitzar l'agent 007 contra el doctor No. El 1964, Des de Rússia amb amor. El 65, Goldfinger i també l'Operació Tro. El 67, Només es viu dues vegades. Aquí van començar els problemes, però encara en faria dues més de la sèrie del James Bond. El 1971, Diamants per l'Eternitat, i el 1983, Mai diguis mai més. Aquesta, una pel·lícula quasi bé, podríem dir, no oficial. L'èxit de la pel·lícula li dona dimensió internacional, li permet cobrar uns caixets guapos, però, com dèiem, el 1967, un cop acabada la Només es viu dues vegades, ell diu, no m'agrada, i diu que deixarà el paper perquè té por de quedar encasillat en un determinat paper, el James Bond, no? I, de fet, en el 7è episodi de la sèrie, 007, el servei secret de Sa Majestat, serà substituït per l'actor George Lazenby, que quan hagi filmat aquella pel·lícula tampoc voldrà seguir i, per tant, deixarà la porta oberta a que en Roger Moore, el Santo, doncs, a més, també posi cara al James Bond. Ell, mentrestant, doncs, s'apartarà d'aquest tipus de cinema i, ara, això sí, rodarà amb els millors directors del cinema nord-americà d'aquell moment i europeu, demostrant la seva polivalència. Treballarà amb l'Alfred Hitchcock, a la pel·lícula Marnie, amb Sidney Lumet, el The Hill, la colina, el John Huston, a l'home que volia ser rei, en Richard Lester, a Cuba, en Richard Attenborough, un pont massa llunyà, amb l'Steven Spielberg, amb l'edició de l'Indiana Jones i l'Última Creuada, en Jean-Jacques Zenon amb El nom de la rosa, o a Brian De Palma amb Els intocables de Lyonnais, amb la pel·lícula amb la qual guanyarà un Òscar al millor actor secundari. Remuntarà la seva carrera, que, vista tota aquesta llargada, doncs ja començava a fer figa, amb La caça de l'Octubre Roig. Tot això fa que, a partir d'aquells anys, dels anys 90, es comprometi, a més, té una vessant política, es comprometi amb l'independentisme escocès i amb el Partit Nacional Escocès, l'Scottish Party, militant a totes les eleccions i provocant incidents amb la reina Isabel d'Anglaterra, que voldria fer-lo noble, i volia fer ser, però no ho aconseguirà fins al 5 de juliol de l'any 2000, finalment. Llavors ja el Connery decideix retirar-se de tot això, es retira a les illes Nassau, a les Bahames, on el 31 d'octubre del 2020, com havien dit al començament, i víctima d'una pneumònia, morirà. Les seves cendres seran, primer, serà incinerat per aconseguir les seves cendres, i després aquestes cendres seran escampades per tota Escòcia en llocs desconeguts i diferents per poder demostrar que en Sean Connery, en Sir Thomas Sean Connery, havia sigut un gran escocès i un bon anglès. I a l'hora de posar la música vam tenir la intenció de buscar alguna banda sonora d'alguna de les pel·lícules de James Bond, però la curiositat em va portar a mirar, a posar-lo ell com a cantant, i vaig trobar una cançó que va gravar amb un disc i que porta per títol Pretty Irish Girl, preciosa petita noia o preciosa noia irlandesa. La canta amb la Janet Munro. I vam decidir, doncs, acabar aquest programa d'avui amb el Sean Connery, no fent d'actor, no fent de James Bond, no d'algun dels altres papers, sinó cantant aquesta Pretty Irish Girl. Amb ella ens acomiadarem, el Toni Olivella, que ha dirigit tot aquest festival, amb l'ajut del Marc Pujol, la Goretti Martínez, que ara li toca començar a treballar perquè vosaltres pugueu consultar a la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca les explicacions d'aquest programa, i en Francesc Morgades, que és qui us ha parlat, que us ha atabalat amb totes aquestes dades i totes aquestes coses, amb l'esperança de que les considereu interessants i que despertin la vostra curiositat. Nosaltres hi tornarem la setmana que ve amb un altre 5 a la setmana, però avui ens acomiadarem amb aquesta Pretty Irish Girl que canten el Sean Connery i la Janet Munro.
Have you ever seen the seagulls flying all the heather, all the crimson sails on Galway Bay, the fishermen on Oh, the earth is filled with beauty, and it's gathered all together in the form and face and dainty grace of a pretty Irish girl. Oh, she is my dear, my darling one, her eyes so sparkling, full of fun. No other can match the likes of her. She is my dear, my darling one, my smiling and beguiling one. I love the ground she walks upon, my darling Irish girl.
When the dew is on the hayrick and every drop of rue, when the geese are full of barley and the thrush is singing gaily, and standing the doorway is a pretty Irish girl.
Oh, she is my dear, my darling one. Her eyes so sparkling, full of fun. No other can match the likes of her. She is my dear, my darling one. My smiling and beguiling one. I love the ground she walks upon.
My pretty Irish girl.
Oh, she's my dear, my darling one. Her eyes so sparkling, full of fun. No other can match the likes of her.
Oh, he is my dear, my darling one. His eyes so sparkling, full of fun. No other can match the likes of him.
She's my dear, my darling one. My smiling and beguiling one. I love the ground she walks upon. My darling Irish girl.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.